Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Si t'envinseu, com cada dimecres a les 11 i pocs minuts, que comença amb música i avui a ritme de jazz, perquè aquest dissabte hi ha concert de Jazz Club Vilafranca i, per tant, comencem aquesta conversa amb el Ricard Parera, de Jazz Club Vilafranca, que ens ha portat jazz. Ricard, bon dia, ben tornat.
Bon dia.
Sonava Carla Bley. Carla Bley. I no la tindreu pas aquest dissabte. Per què ens portes Carla Bley?
No la tindrem pas. Porto Carla Bley per fer obrir avui amb un petit homenatge a una dona que ha sigut pionera, sobretot compositora, al jazz dels anys 70, 80, 90, 2000, etc, etc, que ens va deixar ahir, em sembla, 87 anys o 89 anys, i era gran. Però això, estem parlant d'una peça clau de la composició, sobretot de jazz, que no hi ha masses dones a la història, no? I la Carla Bley ha sigut una peça fonamental, sobretot amb el jazz contemporani, molt modern. Aquesta peça es diu Lounge, és dels anys 70-80, però, a més, ella tenia un grup coliderat amb Charlie Hayden, que va estar el primer bijazz, Charlie Hayden, que es deien la Liberation Music Orchestra. Recomano molt als oients que facin una búsqueda. Van gravar un disc que obren amb els Segadors i tanquen amb la Santa Espina, que feien música de nacions o de música relacionada amb la política, no? I la Carla Bley estava en aquests discos. I res, un petit homenatge. No sé si s'ho esperava ella, que des de Vilafranca del Penedès
se la recordaria. Poc s'ho devia
pensar. Però que serveixi d'homenatge aquests minuts de música d'avui.
I tant, i tant. I saludem també el Xavi Fornos, director de Vinseum, que ens acompanya i amb el qual parlarem no de jazz, sinó de vi, de ceràmica i de l'activitat que hi ha a Vinseum. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ricard, just heu estrenat temporada aquest mes passat, coincidint amb el festival L'Hora del Jazz. Què tal va anar aquest inici?
Va anar molt bé. Ho vam fer amb l'Elisabet Raspall All Stars. Va ser una obertura que ja va sent habitual, em sembla, des de fa... no sé quants anys, no me'n recordo.
Uns quants?
Sí, però més de 15 anys que portem amb el festival L'Hora del Jazz. Va ser la primera... sortida de Barcelona, venir a Vilafranca, i molt contents. Va venir el Marc Miralta, el Dani Pérez, el Jordi Mestres i l'Elisabet, i vam oferir una sessió de clàssics de l'Elisabet, de música composada per ella, que té una manera de composar també molt especial. Mira, dos compositores, avui hem obert amb elles.
Molt bé.
I aquest dissabte, Trònic.
Aquest dissabte, Trònic, ens visita el Toni Saigi amb el seu projecte. El Toni és un pianista que ha vingut diverses vegades com a sideman, com a acompanyant, i sempre dèiem que, home, que se li havia de fer justícia, no? Que no només és un acompanyant, sinó que és un molt bon compositor. I res, tindrem a Trònic, que és un quartet de música de jazz contemporani, però és un jazz contemporani que està molt arrelat al passat, a l'època, no swing, però sí a compositors tipus Thelonious Monk, Eric Dolphy, melodies molt a l'unisó, de saxo i piano, i una secció rítmica molt, molt punyent. Serà una bona oportunitat per escoltar aquest projecte seu, que treu disc, que es diu Wara, W-A-R-A, I res, esperant que els socis i simpatitzants del Club de Jazz i de Vinzeum que el disfrutin aquest dissabte.
Suposo que es notarà més, no? Ha canviat el temps, ja és tardor i aniran tornant a casa.
Fa aquell ambient de jazz ja, jo crec.
Sí, no?
A mi és com que m'hi porta més. Tindrem un tast dels cellers d'Amics d'Honor del Vinzeum, que en aquest cas és Oriol Rossell. I res, aquesta fresqueta, a veure si ens convida a entrar dintre l'auditori i després sortim a la terrassa a catar aquest Oriol Rossell.
Com sempre, la cita de Jazz Club Vilafranca és dissabte, 8:45 PM, a l'auditori de Vinzeum. I aprofitant que tenim el Ricard, ens presentes tot el que queda de trimestre fins a final d'any.
Sí, ja podem avançar tot el que queda de trimestre i potser inclús gener. El proper mes de novembre ens visitarà un pianista que està afincat a Mediona, que és el Roger Mas, un pianista conegudíssim. Ha tret un disc que es diu Transparent i el vam anar a veure al Jazz Mediona d'aquest agost, allà a casa seva, ens va deixar molt tocats, en positiu. També jazz contemporani i serà un quintet bastant de luxe el que ens visitarà el novembre. I pel desembre, concert de Nadal, entre cometes, perquè serà el 23 de desembre, ens visita el Jordi Rossi. El Jordi Rossi és segurament el músic més internacional després del Tete Montoliu que hem tingut. Ell va formar part del trio del Brad Mehldau, gires mundials, se'n va cansar, es va tornar a establir a Catalunya i ara el tenim donant classes a Basilea. I ha sorgit l'oportunitat d'aprofitant les festes de Nadal, el calendari lectiu de Basilea, doncs el tindrem a Trio, al Vinzeum. El Jordi Rossi és un més que un luxe, és una cosa que no acostuma a passar.
Un regal anticipat de Reis.
Un regal que ens farem, sí, ens l'ha cagat el tio gairebé.
Quina sort.
I tindrem el Jordi Rossi a Trio i avancem ja també al gener. Al gener intentem que sigui un mes d'apostes per talent jove, des de fa un parell o tres d'anys que hem buscat aquesta fórmula, i tindrem el Tom Felices a Quartet, que és talent local. Ara mateix està a Los Angeles, després torna a Amsterdam a estudiar, vull dir, és un d'aquests que ha sortit de l'escola de música, del pis d'aquí sota.
Orgull, no?
Sí, el tenim tombant pel món i li quadraven unes dates que, a més, hem hagut de refer per... Nosaltres teníem una altra data a Vinzeum, però vam parlar de seguida amb ells i, escolta, podem moure una data? I hem trobat, finalment, el cap de setmana i el de gener serà pel Tom Felices a Quartet, que presentarà música seva, amb músics de fora del país, també. Vull dir que serà molt interessant.
Totes les cites en dissabte? Totes
les cites en dissabte.
Manteniu el vostre dia.
Sí, normalment acostuma a ser el tercer dissabte de mes. Però algunes excepcions, com la del Ton, serà el segon dissabte de mes. Però bueno, serà festes de Sant Raimon, quedarà tot recollit.
Anem apuntant i guardant aquestes dates. Ricard, sí. Parera, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt i molt bé aquest concert amb el Toni Saigi, amb Trònic, aquest dissabte.
Això, ens veiem dissabte.
Així sona aquest guara de Toni Saigi, que podreu escoltar en directe aquest dissabte a l'Auditori de Vinzeum de la mà de Jazz Club Vilafranca. I ara seguim parlant de vi, de ceràmica, d'artesans que fan virgueries amb les seves mans. Xavi, aquest dissabte aneu d'excursió, una sortida que enceta un nou cicle d'activitats relacionat amb l'artesania i el vi.
Doncs sí, sota el títol de Les mans del vi ens agrada molt estrenar aquesta nova proposta de Vinzeum, una proposta que va més enllà de la pròpia activitat cultural habitual del museu, i ho dic que va més enllà perquè té relació també, o vol tenir relació, amb el projecte de Futur Museu, no? El Futur Museu que podrem veure, esperem, el 2024, els oficis, l'artesania, i té un pes específic, i per tant està molt bé, doncs, que previ a la inauguració d'aquesta nova versió de Vinzeum puguem ja posar el focus en aquesta artesania que explica tan bé des del punt de vista històric, tradicional, però també contemporani, i això ho veurem de seguida escoltant el Carles, aquesta vinculació entre l'artesania i el món de la vinya i el vi.
Doncs ens acompanya, tenim la sort que ens acompanya des de la Vallà, des de Font-rubí, al telèfon, el Carles Llarch. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Carles.
A tothom. Jugueu a casa per encetar el cicle, però amb una primera espasa.
Doncs sí, jo crec que és això. Estàvem parlant de referents internacionals abans amb Jazz Club. Jo crec que en Carles, en l'àmbit de la ceràmica, i ens ho explicarà ell, perquè ens ho ha explicat alguna vegada, doncs la seva obra va més enllà de casa nostra, no? I, per tant, estem molt contents i orgullosos que estigui aquí, a la Vallà, creant ceràmica pel vi, sobretot, però per moltes altres coses. Evidentment, ell és ceramista, no especialitzat únicament en ceràmica del vi. Per tant, bé, és aquest lligam que intentem... O sigui, des del museu que triem en Carles, el que triem és una mirada contemporània a l'artesania, que a vegades l'artesania està mal entesa com a una cosa tradicional, que evidentment és d'arrel tradicional, però que hi ha una aplicació actual contemporània que s'ha de valorar també. I per tant, jo crec que en Carles és un molt bon exemple d'això, no?
El Xavi Fornos definia el Carles Llarch com a ceramista, però també ets elaborador, oi, Carles?
Hola, mira...
I això em porta a fer vi. Uh-huh.
Quan i com comences a treballar pel sector del vi, a crear aquestes gerres, aquestes àmfores, perquè hi hagi vi dins?
Aquest any fa 36 anys que em dedico a la ceràmica, i dins el sector del vi comencem aproximadament el 2010 i ens tirem un any fent proves, posant vi en diferents recipients petits, veure quina és l'evolució que té aquest vi, i decidim, doncs, anar canviant terres, perquè el món de la ceràmica o el món de les terres, jo diria pràcticament que és infinit, i que la vida d'una persona no dona per poder provar totes les terres que podem tindre al planeta, i a més és molt fàcil barrejar terres i aconsegueixes un resultat diferent, no? I començam a fer proves per veure quins són els resultats, no?
I fins aquí?
Bueno, fins aquí l'evolució és constant, igual que tot. Sempre surten idees noves, maneres de fer les coses de diferent manera. És important sempre fer una mirada al passat i veure què és el que s'havia fet. I, de fet, quan parlo del passat i parlo de ceràmica, molta gent pensa que no parlem del Penedès, i això és un error, ja que el Penedès tenia una vinculació molt important, evidentment, amb el vi i, evidentment, amb la ceràmica. I els antics cups per fer vi eren de ceràmica, i els més antics no eren ni ceràmica vidriada, sinó que eren rajoles cuites, i aquests cups que feien amb aquestes rajoles cuites ficava el vi dintre directament en contacte amb la ceràmica sense vidriar, sense cap tipus de tractament. I entenc que això es va fer durant molts anys i durant molts segles, i aleshores dius, ostres, si això es feia, i la feinada que representava fer aquests cups, vol dir que això tenia un valor i que tenia una importància, i és important que tornem a recuperar aquest coneixement, no? I ficar-la al dia, a més.
Per tant, entronques amb aquesta tradició, però hi poses el saber fer contemporani, aquesta mirada actual.
Evidentment, no fer-ho seria un error. Nosaltres som el que som perquè darrere hi ha tot un passat, cosa que no podem desfer-nos d'ell, perquè seria un error, a més, però... hem de viure el present amb tots els coneixements que tenim i projectar un futur, no? I aleshores es tracta d'això.
No, no, jo crec que aquí, com dèiem, s'adapta perfectament a la concepció que té el Carles amb la filosofia d'aquest cicle. En definitiva, és evidentment no deixar de mirar el passat, però sempre en clau de present, no? I, de fet, podríem fer un símil amb els museus. Els museus tenen un patrimoni històric antic, diguéssim, però no tindria sentit que només parléssim d'aquell passat si no ho féssim en relació al present i als reptes de futur que té la societat contemporània. I, per tant, aquesta activitat entronca directament també amb la filosofia pròpia del projecte de Vinzelm i de molts museus actuals, no?
Carles, els cellers tenen peticions personalitzades, saben el que volen o ho deixen a les teves mans, t'expliquen què volen fer amb el vi i tu crees aquesta gerra, aquesta àmfora, com és el procés?
Normalment la relació és molt personal. Jo tinc un punt anàrquic i és que no tinc catàleg ni llista de preus. Val? Això costa una mica de que la gent ho entengui.
Clar.
A mi m'agrada conèixer directament el meu client, m'agrada que m'expliqui coses, m'agrada que m'expliqui quin és el seu projecte, m'agrada tastar els vins, i jo el que li ofereixo és que tasti vins fets amb diferents gerres, amb diferents tipus de fangs, i mirar quin és el que s'adapta al seu concepte que té ell del seu vi, la seva visió, no? I aleshores que decideixi, doncs mira, a mi aquest fang és el que m'encaixa, i a partir d'ara parlarem de quin tipus de gerra farem perquè cada client es pugui sentir a gust treballant, no? I aleshores cada vegada que es fa, totes les gerres que es fan sempre es fan a mida i a gust de cada client. És un treball molt personalitzat. Per què? Perquè si entres dintre de la dinàmica de fer un procés productiu exacte igual, la dinàmica es tindrà que competir en un gran mercat, quan avui en dia, per exemple, estan arribant gerres per fer vi des de Xina. Clar, ha arribat un moment que dius no pots competir amb això perquè hauries de fabricar molt, hauries de produir molt i hauries de treballar a preus molt baixos. Entenc que els cellers que es volen implicar en aquest projecte, el seu projecte també és molt personal, que volen fer vins molt seus, vins molt d'autor, respectant molt tot el procés, i entenc que aquí és on te podem encaixar més que no pas amb les grans produccions. I no ho dic perquè estigui en compte de les grans produccions, perquè jo sempre explico que sóc un artesà gràcies a que existeix la indústria. Llavors, en tots els sectors passa exactament igual, no? El sector del vi, doncs hi ha un sector que és molt més industrial, que hi té que ser, i després hi ha un sector del vi, que és un sector que treballa en produccions molt més petites i que tot el procés l'ha de mimar i l'ha de cuidar molt. No perquè els altres no ho fagin, cuidado, sinó perquè els altres fan un producte de mercat a gran escala i l'altre fa un producte per mercat per gent molt especialitzada dins el sector del vi, gent que busca, que són realment caçadors de vins, no?
Caçadors de vins?
Sí, 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 i tant.
M'agrada aquest terme.
Sí, sí, hi ha gent que busca vins, que busca expressions diferents, que busca els projectes. Jo sempre explico que el millor vi no existeix, i existeix només quan vas a provar el lloc on es fa el vi. I el veus amb la persona que fa el vi i t'explica tot el projecte i veus que el projecte té cara i ulls i que hi ha un respecte. Aquest és el millor vi del món, perquè aquell és el millor moment.
Dissabte ensenyaràs el taller, ensenyaràs els teus espais de treball, com treballes, i tastaran pa,
sí,
cuit al forn de casa, també?
Sí, 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 el que farem el dissabte serà... Explicaré una mica quin és el procés de treball, com es preparen les terres, com es fan les gerres, i després fem un tast de vins. És un tast de vins que serà una mica un viatge en el temps, perquè una de les coses que em plantejava i que em preocupava era com podien ser els vins del Penedès fa 200, 300 o 500 anys enrere, tenint en compte que hi ha hagut una evolució en el sector del vi, però que ens han tirat molts anys bevent vins on no hi havia tecnologia. Això ens indica que els vins antigament tenien que ser bons, si no, no haguessin arribat als nostres dies. I, de fet, hi ha molts factors que ens expliquen que això era així, i que ara doncs, seria potser una mica llarg d'explicar aquí a la ràdio, amb el temps que tenim, però hi ha molts factors, i aquest dissabte parlarem d'això, de tots aquests factors que ens indiquen que els vins antigament eren bons, i per això hem arribat fins al dia, avui a dia, donant-li el valor que li donem al sector del vi, I dintre d'aquest tas de vins, que serà una mica un viatge en el temps, també l'acompanyarem d'un pa fet a casa.
Tens forn de llenya a casa?
Sí, 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 hi ha forn de llenya a casa. Sí, sí. Sí, bueno, és una masia antiga i, de fet, el taller està ubicat a dintre d'un antic celler de vi.
Tot cas, al final.
Sí, 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 és evident. I és un celler, i hi ha un cup de vi que podrien ser de finals de 1600, d'aquests rodons, que són aquests cairons grossos, on no estan vidriats, sinó només es fan cuit. I clar, dius, ostres, això té una importància, és molt important, perquè ens explica coses de la nostra història que hauríem de posar en valor, no?
Carles Llarg, gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta a Ràdio Vilafranca. Deixem tornar al taller, a les teves àmfores i gerres, i que vagi molt bé aquesta visita que tindràs dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem dissabte.
Adéu-siau. Xavi, fem un cop d'ull a l'agenda, les propostes que hi ha per aquests dies, i avui, tancant el cicle Patrimonis de paper, es presenten idees d'estudiants d'arquitectura per Cal Verger.
Doncs sí, tenim la sort de tenir professors que treballen a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, que són del Penedès i que ens coneixen, i un d'aquests professors coneix també el projecte de Vinzeum, i dintre de l'assignatura de projectes arquitectònics del quart curs de l'escola, doncs, va proposar al grup de professors, doncs, que els alumnes fessin un estudi sobre la possible rehabilitació, reurbanització d'un espai que encara està per reurbanitzar, per rehabilitar completament, com és l'espai de Cal Verger i el seu entorn, que encara falta, no hi ha un pla urbanístic encara definit, no? I per tant, és un bon espai per assajar idees des del desconeixement, diguéssim, previ, perquè són alumnes que venen fins i tot d'arreu del món, hi havia gent d'Erasmus que estaven treballant sobre aquest projecte de Cal Verger, i les idees que han tingut no han tingut cap mena de priori, i per tant han tingut idees fascinants, evidentment a vegades molt poc viables o a vegades més viables, però molt inspiradores també. Jo crec que és una lliçó del que podem arribar a imaginar a l'hora de veure una transformació d'un espai com Cal Verger, que li falta aquest projecte d'urbanització encara, no?
Què passarà amb aquestes idees que avui podem conèixer?
Doncs per què no inspirar? Jo crec que estan convidats tothom a poder gaudir d'aquesta capacitat creativa que té l'alumne quan està a la facultat, que és un dels moments més de màxima ebullició intel·lectual segurament de tothom, no?, que hi hem passat, i crec que és molt interessant veure aquesta capacitat de les noves generacions a l'hora d'imaginar els nous espais al voltant de Cal Verger, nous usos. No només parla de la rehabilitació de l'espai edifici, sinó també de l'obertura d'aquest edifici en un entorn urbanitzat que té un sentit de cara al públic, diguéssim, no? De cara a la comunitat. Com pot treure en profit la societat d'aquest espai? Per tant, pensant en equipaments complementaris als del museu, complementaris a l'equipament cultural que ja té Vilafranca, i per tant, per què no, pot ser una font d'inspiració, tenint en compte, evidentment, tots aquests a priori que ells no tenen i que, per tant, s'atreveixen a llançar-se a la piscina, i a vegades hi ha aigua i a vegades potser no tanta, no?
És que, de fet, són molts metres quadrats, no?
Són molts
quan
metres quadrats.
Quan s'urbanitzi,
evidentment,
canviarà aquell espai i aquell
més,
barri.
Sí, sí, sí. És més d'una illa d'habitatges i, per tant, la casa, o sigui, el que és pròpiament el celler, el que n'ha quedat del celler de Cal Verger, és una petitíssima part de tota la superfície que queda encara pendent d'urbanitzar, i, per tant, és un espai prou estratègic, doncs, perquè està connectant diferents llocs, o podrà connectar en diferents llocs de les noves Vilafranques, per entendre'ns, no? Perquè antigament Cal Verger, recordem, estava als afores, ja no hi havia cases allà al voltant, però ara, evidentment, està engullit per tots els nous barris que estan construint-se al seu voltant, no?
Això serà aquesta tarda a les 7 a Vinzeum, i parlàvem d'aquesta visita al taller de ceràmica de Carles Llarg de dissabte, i malauradament està ple, oi? No hi ha opció.
Està ple, sí. Estem molt contents que la primera proposta d'aquestes mans del vi estigui plena.
Doncs moltes gràcies, Ricard Parera, Xavi Fornós. Hem gaudit molt tenint-vos aquí a tots dos. Que vagi bé. Adéu.
Gràcies, adéu. Adéu. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Junts per Catalunya impulsa la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. El grup parlamentari de Junts va obtenir dimecres llum verda a la proposta per construir la nova comissaria de Mossos d'Esquadra de la part marítima del Baix Penedès, depenent de l'àrea bàsica policial del Vendrell, el proper any 2024. El text presentat a la Comissió d'Interior de la Cambra insta el Govern de la Generalitat a elaborar de forma coordinada amb els ajuntaments implicats l'estudi sobre la ubicació i el projecte constructiu necessari de la nova comissaria a Cunit o a Calafell durant aquest 2023. La diputada de Junts per Catalunya, Janine Abella, ha ressaltat que durant els mesos d'estiu els tres municipis litorals de la comarca, Cunit, Calafell i el Vendrell, la població es multiplica per 5, arribant fins als 300.000 habitants. Al cens a tota la comarca del Baix Penedès hi ha unes 115.000 persones i fins al moment una única comissaria dels Mossos d'Esquadra. Abella ha conclòs que, tot i el gran esforç que fan la policia local i els Mossos, el nombre d'efectius no acaba resultant suficient i sovint hi ha dificultats per prestar els serveis en condicions òptimes. Els castellers de Vilafranca persisteixen per fer un Tots Sants de somni amb dos castells de 10 i el 9 de 9 en folre. Els castellers de Vilafranca els queden dues actuacions per arribar a la Diada de Tots Sants, on volen dur a terme una actuació de somni. Per fer-ho insisteixen en la importància de ser-hi tots i per això han començat una campanya sota el lema Persistir. Pel que fa als objectius, el cap de colla, Cisco Benet, reconeix que l'ideal seria dos castells de 10 i l'inèdit 9 de 9 en folre, però que per això cal ser molta gent als assajos. L'escorxador acull avui la primera jornada de menopausa. Avui se celebra a l'escorxador de Vilafranca la primera jornada de menopausa amb motiu del Dia Mundial de la Menopausa. La jornada tindrà lloc de 5 a 8 del vespre i l'entrada és lliure i gratuïta. Amb el lema Parlem de menopausa, la primera activitat serà una xerrada d'acollida i introducció a la menopausa liderada per professionals de medicina de família i infermeria. A partir de 5:45 tindran lloc en paral·lel un taller de berenars saludables i un d'exercici i relaxació. En acabar, a les 18:25 es tornaran a fer els tallers perquè tothom pugui participar en les dues propostes. Les inscripcions es podran fer el mateix dia des de l'inici de la jornada i les llistes quedaran obertes fins a omplir totes les places. A partir de les 7 hi haurà un taller de Sol Palvià i Tupersex. I la ciutat de Tomar, a Portugal, serà la seu on jugarà el Noia Freixenet la segona fase de la Lliga Europea d'Hockey Patins, després que el Comitè Europeu donés a conèixer el calendari de competició per aquesta ronda prèvia a la fase de grups del màxim torneig europeu. L'equip de Sant Sadurní, enquadrat al grup B, debutarà en competició el divendres 3 de novembre a les 7 hora local davant el Balongo, també de Portugal. Dissabte a les 4 s'enfrontarà el conjunt local i anfitrió, a priori el principal escull pels de la capital del Cava i tancarà ronda contra el Herringen diumenge a les 12. Tot i medir-se dos equips portuguesos, el sorteig ha estat força positiu per un Noia que ha evitat rivals molt complicats que també entren en acció en aquesta ronda. Els dos primers classificats accediran a una lligueta formada per 4 equips de 4.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Acabarem aquest dimecres amb l'agenda al detall i la primera de les dues propostes l'anem a buscar a Olèrdola. I és que aquest cap de setmana s'han programat els actes més destacats de la Festa del Mos de Moja. Ens ho amplia des de Canal 20, Raimon de Cara.
Aquest cap de setmana, una de les activitats que se celebren al municipi d'Olèrdola és la Festa del Most de Moja. L'organitza la Comissió de Festes de Moja. Conversem amb un dels seus integrants, Eloi Ferrer. Què tal? Molt bon dia, Eloi.
Hola, Raimon.
Un any més, una festa que és molt nostrada, molt arrelada al poble de Moja. No volíeu deixar passar per alt aquesta oportunitat de fer una nova festa?
Sí, és una tradició que té molts anys i hem de lluitar perquè no es perdi.
Una tradició que està marcada, entre d'altres aspectes, sobretot l'acte central és un sopar i un ball, el sopar del most, que sempre s'ha volgut celebrar, però al voltant del sopar hi ha més coses, més ingredients.
Sí, sí, si vols fem un repàs, no? Que comença des del divendres.
El divendres, no? Sí.
Que gràcies al suport dels Diables es van animar a fer un correfoc i que es farà per tot el poble.
Un correfoc del que ens han arribat bones sensacions, bones vibracions, perquè hi ha moltes ganes de fer pata a les forques.
Sí, sí, els Diables estan molt animats perquè ja des de l'any passat, que a l'estiu a vegades hi ha restriccions pel calor, pel que sigui, doncs han d'aprofitar ocasions com aquesta per sortir.
El divendres, que entenc que es decideix el dia també en part en comunicació amb el coneixement de la pròpia comissió de festes.
Sí.
La coordinació amb els Diables.
Sí, sí, amb totes les entitats que fan alguna activitat, inclús nosaltres ja des d'inici anem cap a ells i els hi exposem aviam si s'animen a fer algun acte.
Això serà el divendres a quina hora i des de on començarà?
El divendres 20 sortirà des de la Rambla de Catalunya.
Farà un recorregut, entenem que fins a la plaça de l'Església.
Sí. Sí, 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 exacte.
Amb la batada final espectacular d'aquest correfoc que marca l'inici d'aquesta Festa del Most. Més coses, després del correfoc que heu programat?
Més coses. Bueno, ja saltem dissabte, l'acte clàssic, que és el sopar, i el ball, que en el sopar la gent es pot apuntar el dimarts 17, diria, de 7 a 9 de la nit a la xarxa, per apuntar-se, més que res, triar els plats que volen i comprar el tiquet.
Quina previsió teniu d'assistència? Perquè aquí segur que heu de filar prim a l'hora d'encarregar.
Aquí ens passa que últimament hem d'anar a buscar la gent perquè s'apunti. Llavors, bueno, les previsions és que any a any unes 60-70 persones ja. Amb això ens podem donar per satisfets.
Són encara registres molt per sota del que havia estat aquesta festa, sí, aquest sopar.
Sí, sí, això ja et dic, que això té moltíssims anys i com cada any es van perdent les tradicions, però sí, sí, fa uns anys hi havia moltíssima gent i molta gent implicada en l'organització també.
El sopar que requereix aquesta inscripció, però després hi ha un ball que, en principi, si no anem errats, és d'entrada lliure.
Sí, 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 i tant. O sigui, animem a la gent que si no volen venir a sopar, o sigui, cap problema, però després, si volen venir al ball a donar suport, a fer una copa, endavant, han de venir.
El local nou, a partir de quina hora el ball?
El local nou, el ball serà sobre les 11 o així.
I qui posarà la música?
Ve un conjunt musical que es diu Vora el Mar.
Vora el Mar,
molt sí.
Bé. Això fins ben entrada la nit del dissabte al diumenge, i el diumenge encara activitats, un dia també fort rellevant d'aquesta Festa del Most.
Sí, un acte també clàssic que es fa en els últims anys és demanar la col·laboració dels balls del poble, que també ens fan una exhibició.
Això és la cercavila?
Sí, i tot, sí, es farà...
És en format exhibició, pròpiament.
Exacte.
Hi haurà un recorregut pels carrers del poble, això no hi serà.
Exacte, es farà una exhibició estàtica a la plaça de l'Església. I just després farem un refrigeri popular.
A partir de quina hora, això?
A les 11 i mitja.
Després el refrigeri obert a tothom.
Sí, exacte. I després, bueno, vull añadir que el grup de joves també, sí, ha fet una activitat, un vermut electrònic que ha estat, sí, tan de moda, que també animem a la gent que hi vagi tot seguit després dels balls populars.
Dels balls populars. Això serà a la zona dels Pins, si
sí,
no ens
exacte.
Equivoquem. Un vermut electrònic amb DJs que organitza el grup de joves de Moja, que també s'ha volgut implicar en aquesta celebració de la Festa del Most d'aquest 2023.
I després, sobre la 1:30, també hem programat una degustació de vins amb una explicació del projecte de viver de cellers del Penedès, que són un conjunt de vitivinicultors que han engegat un projecte a Vilafranca són un set, i llavors ens vindran a fer tant una degustació com a explicar el projecte.
També amb viticultors del municipi.
Sí,
Olèrdola, Sant
sí,
Miquel.
Sí, diria que n'hi ha almenys dos, dos que són del municipi.
També és una mica d'aquelles activitats que venen a vincular doncs, el motiu de la festa de l'Amós doncs, amb, amb aquest àmbit, no? De la tradició vinícola de la terra i també doncs, del conjunt de la comarca i d'Olèrdola.
Sí, 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 perquè tot ve d'aquí, no? Llavors hem volgut buscar una activitat relacionada amb el món del vi.
Això seria l'activitat oberta a tothom, una degustació d'aquests vins?
Sí, és una activitat que sí que té un preu, perquè es fa una degustació en si, i té un preu de 5 euros que es podrà fer allà mateix, i sí que posem places limitades per controlar-ho una mica i que tothom que s'hi apunti tingui unes bones copes de vi.
També s'aprofitarà aquesta activitat, es degustaran els vins que s'elaboren en aquest viver de cellers per explicar el projecte.
Sí, ja que és un projecte molt recent, doncs els hem invitat també ells que facin doncs una mica de difusió d'aquest projecte innovador que tenen a Vilafranca.
I saltem d'aquest dissabte, d'aquesta activitat de la presentació del projecte del viver de cellers, amb aquestes degustació de vins que s'elaboren per part d'aquests elaboradors dins del viver de cellers. Saltarem el diumenge de la setmana que ve, el 29 d'octubre. Encara hi haurà una darrera activitat.
Sí, cada any, des de Bibliobús, Roda de Teatre, ens ofereixen activitats i llavors hem volgut encabir una activitat del Bibliobús, en aquest cas, una narració per adults, dintre del que diem les festes del Mos.
Narració per adults. A quina hora?
A les 6 de la tarda, al local 9 de Moja.
Aquí sí que hi ha la modalitat de la taquilla inversa, és a dir, no hi ha un preu establert d'entrada, sinó que en acabar la gent triarà quin import dona per poder veure aquest espectacle.
Sí, per no limitar l'entrada de la gent a l'espectacle, sinó és voluntari. Al final és per col·laborar amb la festa.
És un conte que porta per títol...
Ítaca, contes i viatges.
I viatges.
I la persona que ho narra es diu Xerezade Verdagí.
És una de les narradores habituals
sí,
en aquest tipus d'activitat. Per tant, Déu-n'hi-do, suposo que és satisfet tenint en compte les circumstàncies, de tant en tant ho comentem, que la comissió de festes us falta en mans, no?
Sí, sí, sí. Tenim moltes ganes, però sempre anem al límit. Llavors, sí, 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 com sempre, demanar ajuda a la gent. Sempre demanem ajuda a col·laboradors que ens ajudin a muntar taules, cadires i seguim aquí.
Sí que hem de dir que aquesta festa del Most arriba amb el bon regust de boca que va deixar una darrera actuació que va organitzar Local Nou amb un concert de piano a la llum d'espelmes molt espectacular, molt impactant visualment i que ha deixat això bones sensacions entre els organitzadors, la comissió de festes.
Sí, per ser una activitat nova, la veritat és que ens va sorprendre bastant l'afluència de la gent i va crear un ambient molt, molt bonic i màgic.
I després de la festa del Most, què prepareu?
I després de la festa del Most tenim planejades, si tot va bé, algunes altres activitats que les podem encabir dintre d'espectacles familiars.
La idea és una mica, algun cop ho heu anunciat, programar com a mínim un espectacle mensual?
Sí, fins a finals d'any. Llavors, si podem, en farem dos més.
Per tant, el mes de novembre un espectacle més i el desembre...
I el desembre, aviam si arribem.
Amb ganes, no?, de fer aquestes coses, d'oferir activitat perquè la gent es pugui trobar.
Sí, 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 sí. Al final és aportar activitats noves pel poble i que la gent ho disfruti.
Doncs ho anirem seguint. De moment ens quedem amb aquesta activitat al Correfoc el divendres, després al sopar i al Ball del Most, això el dissabte, i pel diumenge l'exhibició dels balls, aquesta activitat també amb el viver de cellers i el vermut electrònic dels joves.
Exacte, correcte.
Moltes coses. Gràcies per explicar-ho, Eloi, enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé aquesta festa del Most.
Moltes gràcies, igualment.
Fins la propera.
Penedès en xarxa.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall ens porta fins a Llorenç del Penedès, on diumenge torna un dels cicles consolidats del centre, el Son a prop. Per això connectem amb els estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, aquest diumenge ens espera una gran cita, com és el Son a Prop, i per parlar-ne de com anirà tot plegat, tenim a la Selma Casals. Ella és organitzadora del Son a Prop de Llorenç del Penedès. Molt bon dia, Selma, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. I vosaltres?
Bé, bé, aquí doncs ja esperen amb candeletes aquest any al Son a Prop, que jo ara et preguntaria... Així que em sembla que ens heu variat una mica les dades, les dates del Son a Prop enguany, no?
Sí, aquest any ho hem fet una mica diferent. Hem volgut capgirar una mica el Son a Prop per fer proves, perquè ja és la 100a edició. I, bueno, per temes organitzatius, tant de la pròpia organització del cicle com de la societat on el fem sempre, que és sota, bueno, que és el centre de Llorenç del Penedès, doncs hem fet unes altres una mica més estranyes de lo que era normal, però i per això tenim un Son a Prop de tardor.
Mm-hmm. Clar, sempre estàvem acostumats, no?, com a la tardor, quasi estiu, no?
Sí, normalment sempre es feia com de cara a la primavera, de cara al bon temps. Els últims anys també l'havíem fet, sobretot després del Covid, l'havíem volgut fer a l'aire lliure, acostant-nos més a l'estiu, sobretot maig i juny, pel tema de restriccions, de la distància, de les mascaretes, no? Sempre l'aire lliure facilitava una mica més aquestes circumstàncies. I ara tenim ganes una mica de tornar al format dels orígens, que era més enfocat potser a març, abril i finals de maig, i que fossin concerts més consecutius, però no en setmanes seguides, sinó potser un concert, dues o tres setmanes, o un altre, que és una mica el que estem preparant per l'any que ve. Uh-huh. Però sí que és cert que aquest any doncs, ens ha quedat una mica despenjat, d'alguna manera, uh-huh. I bueno, no volíem que hi hagués només una data de concerts que ja van fer el dia 22 d'abril, en volíem fer una altra perquè quedés una mica més, no?, com amb consistència. I bueno, des de l'entitat se'ns van oferir aquesta data d'octubre, el 22 d'octubre, i ens va semblar que també estava bastant bé, no? El canvi climàtic ens està oferint uns temps bastant calorosos a la tardor i vam pensar que tampoc desencaixava tant i que era millor fer això que no pas no fer res.
Mm-hmm. Quina valoració en feu després de 16 anys? Que es diu ràpid, eh?
Home, nosaltres ho valorem molt positivament, no? Perquè sí que és veritat que el centre realitza moltes activitats, algunes que són més espontànies i d'altres que fa molts anys que es duen a terme, com per exemple les matinals, que no podria ni anomenar la quantitat d'anys que es fan, o el teatre, i que un cicle de concerts en petit format, que és una cosa que potser són 3 concerts l'any, passi 16 anys que dura, doncs crec que és bastant important, no? Vol dir que ha pres la seva importància tant dins de l'entitat com dins del panorama cultural de la comarca i que al final és alguna cosa doncs, que ja té un estil propi, unes característiques i que suposo que la gent que ve de públic doncs ja d'alguna manera ho espera, no?, una mica que hi haurà cada any.
Uh-huh.
I ho valorem molt positivament pel fet de que, bueno, de que fa 16 anys que es fa i crec que és important, no?, que són uns quants.
Doncs sí. Selma, aquest diumenge que podrem veure a Llorenç del Penedès?
Doncs aquest diumenge tenim un grup que es diu Guineu, que l'encapçala una cantant. És un grup de 5 músics. Van començar en una època una mica especial, potser. Es van començar a fer famosos entre el 2020 i el 2021. Sobretot, jo crec que potser la gent el que més coneixerà dels Guineu és una cançó que van anomenar Putuany, perquè la van treure el 2021, com empatitzant una mica amb tota aquesta època de pandèmia que havíem estat tots tancats a casa i han tingut bastanta volada. Han fet un CD nou aquest 2023 i és un grup basat bastant en l'estètica indie, en una música així una miqueta com amb tocs electrònics, però bastant tranquil·la, molt de diumenge, molt de prendre-s'ho assegut, amb una copa de vi i tranquil·lament poder escoltar doncs, les cançons que ens oferiran.
I a més, maridat. Maridat, com sempre.
Sí,
no?
sempre maridem els nostres concerts amb algun vi. Intentem que sempre sigui algun vi de, relativament de proximitat. Aquest any tenim el celler Sant Domènec, que bueno, és un celler molt nou. Bueno, no és un celler perquè precisament el nom es diu Sant Domènec perquè no hi ha un domini, no hi ha un celler, no hi ha unes vinyes pròpies, però sí que és un vinyater, un productor que està en contacte amb pagesos del Baix i de l'Alt Penedès, que produeix en un celler col·laboratiu que es diu La Xarmada i que fa poquet que ha començat, el 2023. Ara ja està preparant les, les segones anyades de vi, o sigui, serà el segon any que farà vi, es centra sobretot en fer vins naturals, que és una cosa bastant diferent a lo que havíem portat a nivell de cellers en el Zona Pro, i bueno, creiem que és un vi com bastant diferent i que també està molt bé doncs, poder oferir a la gent aquestes noves maneres de fer vins en un cicle de concerts en què normalment vas escoltar música una mica diferent o desconeguda. No?
Quin és el preu d'entrada i com es poden aconseguir les entrades?
El preu d'entrada és de 10 euros per les persones sòcies del Centre de Llorenç i de 12 per les que no siguin sòcies, i les entrades es poden comprar a la web de l'Antràpolis del centre, que estarà linkat a les xarxes socials del cicle Zona Pro, i si no també es pot comprar el mateix dia, tant en efectiu com en targeta, es pot fer el pagament a la taquilla del concert, com si diguéssim. Sempre tenim entrades pel mateix dia.
Sí que hi ha un preu més reduït per a aquells que són socis, no?, del centre, en aquest cas.
Sí, sempre les activitats que es duen a terme dins del centre, doncs hi ha dos preus, un per les persones que són sòcies i l'altre pels no socis, doncs per fomentar una mica també de les entitats, al final viuen de que la gent s'associï i participi de les seves activitats, no?, i pagui una quota trimestral, doncs perquè al final l'entitat funcioni, no?, i la manera de revertir una mica que una persona associada ja paga una quota anual o trimestral, doncs al final és que en les activitats sempre tingui un preu una mica més reduït. Uh-huh. És veritat que la diferència tampoc és gran, vull dir, són 2 euros i és una entrada que... És un preu d'entrada molt assequible, no volem pujar molt els preus, tot i que tot està pujant, però considerem que és una activitat que volem com fomentar molt que la gent vingui, per això sempre intentem posar entrades que no siguin molt cares, perquè uh-huh. creiem que, bueno, que també està bé que la cultura sigui assequible una mica a tothom, no?
Clar. Sí, és, malgrat que, com has dit, cada vegada pugen més els preus i comença sí. a ser complicat el tema d'intentar equilibrar aquesta balança, no?, d'alguna manera.
Selma, sí, exacte.
Aquest serà l'últim concert del Zona Pro d'aquest any, però uh-huh. em consta que ja esteu preparant el de l'any vinent.
Sí, sí, sí. Aquest any ens hem ficat molt les piles perquè bueno, cada vegada veiem que hi ha més cicles, hi ha més activitats musicals i que a l'hora de la contractació dels músics o dels grups de música ens trobem amb això, no? Que a vegades vedem una mica i clar, com que cada vegada hi ha més coses, doncs ens trobem que a vegades costa més quadrar les dates i has de canviar un cap de setmana amunt, un cap de setmana avall, llavors... Bueno, estem com bastant posats ja amb l'organització de l'any que ve. Tenim dates ja tancades amb el centre que estan guardades pel Zona Prop i ja estem començant a confirmar grups. Encara no podem avançar res, però bueno, estem contentes perquè sí que és veritat que ja va tot en dansa i no sé, estem molt motivades. També dic que serà una mica un cicle com el que havíem fet en un principi. Serà organitzat en diumenges, entre el març i el maig. Uh-huh. I creiem que seran grups o artistes bastant joves, uh-huh. però que fan coses, que fan música molt interessant i que jo crec que estarà molt bé.
Com els busqueu?
Ja anirem avançant informació.
Sí, sí, estem encara a mesos vista. Com trieu els grups?
Doncs sempre intentem fer una cerca a través de, no sé, per exemple, no? ràdios principalment musicals, escoltar música doncs, a través de plataformes i també doncs, a vegades gent de l'organització que està, per exemple, ara hem tingut una incorporació a l'organització que està amb una persona que, bueno, que és músic, que està molt vinculat amb... És músic, és una persona jove i llavors té moltes coneixences, coneix molta gent que com ell està començant i això també ens ha facilitat molt, no? Perquè és algú que té com una llista de contactes bastant gran i de gèneres bastant diferents i llavors això també ens ha ajudat molt. Però fins ara doncs, era una mica de el que escoltaves a la ràdio o algun concert que havies anat, algú que et deia, ostres, conec un grup que fan això i potser us encaixa. Bueno, anar buscant una mica, no? Anar intentant escoltar coses així més, emergents.
Mm-hmm. Important, doncs, recordem a la nostra audiència que aquest diumenge al centre podran gaudir d'aquest Zona Prop a partir de les 7 de la tarda. Quarts de 7 és quan es fa l'obertura de portes per gaudir d'aquest concert amb guineu i per doncs, gaudir també d'aquest maridatge que en feu amb aquest celler Sants Domain i perquè el coneguin també. Així que, Selma, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al PNS en xarxa i que vagi molt i molt rebé aquest diumenge.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Què tal t'ha anat? Com has passat aquesta destrucció tan lenta del planeta? Ja podria ser pitjor, però t'he trobat molt a faltar, llançat petons al mar, aviam si t'arribaven. Aquest puto any, aquest puto any...
Es diu Puto Any i és una de les cançons més conegudes de Guineu que es va convertir en un himne indi en temps de pandèmia. Així acabem aquest dimecres 18 d'octubre al Penedès en xarxa. Fins demà.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.